Notícies Migdia, amb Núria García.
Ha forçat la Generalitat a elaborar un informe independent sobre l'estat dels 170 pisos dels Merinals amb danys estructurals. És un primer pas per saber quin és l'estat real d'aquests habitatges. Tot i això, els veïns continuen defensant que representen un perill per a la seguretat de les persones que hi viuen. L'acord aprovat per la Cambra Catalana té algunes ombres, com ara que Junts per Catalunya ha introduït una esmena que diu que els immobles són de titularitat privada, malgrat que en el seu moment els va construir la Generalitat. El president de l'Associació de Veïns, Francisco García, hi veu males intencions.
Això es fa amb mala bava per dir, no, si fem alguna cosa és com un favor, com un... perquè el titular ets tu, el propietari ets tu, per tant el responsable ets tu. Llavors, si al final jo em veig obligat a fer alguna cosa, t'ho faré perquè sóc bona persona, no? No, els pisos són de titularitat privada ara? Sí. Per què? Perquè han passat 50 anys. Però és un fet sobrevingut? No. És una malaltia estructural que ve d'origen. Quan la Generalitat era responsable civil subsidiari.
De la mateixa manera, Junts per Catalunya i Esquerra han tombat un dels punts de la resolució que instava el govern a enderrocar els pisos amb aluminosi i construir-ne de nous, tal com s'ha fet amb els altres 600 immobles dels Merinals amb els mateixos problemes. És dijous 18 d'octubre, titulars del dia. L'ILP Habitatge insta la Generalitat a desplegar completament els articles de la llei que tenen a veure amb la pobresa energètica. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. Lucía Delgado, portaveu del grup i membre de la PA, lamenta que el govern català i les subministradores no hagin signat els convenis que permetrien a les famílies vulnerables eixugar els deutes de consum. Són declaracions al programa al matí.
Nosaltres considerem que aquest deute és il·legítim i per tant... que es faci càrrec la subministradora en qüestió. Uh-huh. Aquests convenis doncs no s'han signat, això comentava. Depèn de la Generalitat de Catalunya, que això també tira endavant, no? I aquí també expliquem, no? I hem parlat moltes vegades de, és important que això tiri endavant perquè les famílies ho estan passant molt malament.
La norma també preveu que les companyies de serveis no tallin la llum, el gas o l'aigua a persones en risc d'exclusió, un extrem que sí s'estaria complint.
La periodista sabadellenca Laura Rossell rebrà el Premi Zoom Formats a la millor conducció de programa pel Preguntes Freqüents de TV3.
El premi es lliurarà el pròxim 20 de novembre. Laura Rossell va començar la seva carrera periodística en aquesta mateixa emissora. Ho va fer com a editora del Notícies Matí i Notícies Migdia de Ràdio Sabadell.
Des d'aquí la felicitem per aquest guardó. I a partir de les dues donarem pas a l'Hotel Suís. El Sabadell haurà d'estar especialment encertat de cara al gol si vol fer mal al Teruel, la millor defensa de la categoria.
Els aragonesos només han encaixat 4 gols en 8 partits, tot i ser uns nouvinguts a la segona B.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La treva que ens havia deixat aquest dimecres al temps s'ha acabat. Han començat les primeres pluges que s'allargaran. Li preguntem a la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'aquestes pluges que són protagonistes en punts del Pirineu, del Prepirineu, Catalunya Central, en punts de les comarques de Barcelona, i són precipitacions que han d'anar desplaçant-se cap a les comarques de Tarragona. De fet, serà avui al final del dia quan s'esperen les pluges més importants cap a les Terres de l'Ebre. Pluges que han de ser protagonistes també durant aquesta propera matinada, també durant el dia de demà. I atenció, perquè aquí al sud, a les Terres de l'Ebre, és on se podran acumular més de 100 litres, fins i tot fregar puntualment aquests 200 litres acumulats durant el dia de demà i fins i tot primeres hores del dissabte, però a més demà també parlarem d'una tarda inestable, especialment als punts costaners. Aquestes pluges també podran arribar cap a l'interior de Catalunya, però amb menys intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en la situació del transport públic. Eva Malús, des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix els transports públics circulen sense complicacions destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona. Podem parlar, per tant, de normalitat, de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Ah, recordeu, de tota manera, que durant els treballs de millora a la línia R8 de Rodalies s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I ara mateix només hi ha un carril obert a l'AP7. Complica la situació en aquesta via perquè hi ha 7 quilòmetres de retencions en sentit sud i 2 més en sentit nord. La retenció també afecta la B30, tot plegat a conseqüència d'un accident en aquest punt. També hi ha alguns problemes a hores d'ara a la ronda de dalt. Concretament hi ha circulació lenta durant 4 quilòmetres en sentit Nus del Llobregat. Entrem ja en matèria quan passen 6 minuts de 2/4. El Parlament ha aprovat elaborar un informe independent sobre els habitatges amb problemes estructurals dels Merinals. Ho han fet arran d'una proposta presentada pel grup Catalunya en Comú. Els diputats, però, no han aprovat un tercer punt del text que apostava per enderrocar els edificis en risc i reallotjar els veïns. I han votat en contra Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Un fet que per al portaveu dels afectats és una contradicció. Per a Jaume García Arí, ja no s'entén que estiguin a favor d'elaborar un informe independent, però que en canvi no assumeixin les conseqüències d'una valoració favorable a l'enderrocament.
És contradictori, perquè si, per exemple, aproven que es faci un estudi neutral, tècnic, exhaustiu i formal, superseriós i professional, per esbrinar que tenen. Molt bé. I després, si esbrinen que tenen patologies estranyes, però estranyes, greus, estructurals, i que han d'anar baix, el que no accepten és que vagin a baix i siguin substituïdes. Llavors, per què fem cap estudi?
Sobre el vot negatiu de les formacions de Junts per Catalunya i Esquerra, al tercer punt del text, Arís assegura que no s'ho esperaven. El resultat va ser un empat de 10 vots a favor per 10 en contra, arran també de l'absència a la comissió del subgrup parlamentari del PP. Ara, la mesa del Parlament haurà de dir-hi l'última paraula.
Jo em pregunto que on són aquesta Esquerra Republicana i aquests Junts per Catalunya, les formacions que lluiten pels drets essencials dels pobles i les societats. Em pregunto on són, en aquest cas. On són? No sortim al carrer, no ens abanderem per lluitar per la ciutadania i pels drets universals. Collons, aquí tenim un exemple perfecte. A més està passant a la nostra ciutat. Jo no sé, jo vull fer una crida al seny i a la humanitat de les persones.
Però els veïns també es mostren contraris a una esmena presentada per Junts per Catalunya que especifica que la titularitat dels habitatges és privada. Francisco García és president de l'Associació de Veïns.
Aquesta coletilla és la que no s'havia d'haver afegit mai, perquè en comptes de els quals són de titularitat privada, hauria de dir els quals són d'accés diferit a la propietat als 50 anys i amb defectes estructurals coneguts abans de que la titularitat fos ferma. Vull dir que quan els pisos apenas tenien 22 o 23 anys, ja se sabia que tenien aquests defectes estructurals, alumina, psicoarbonatació.
Tot això precisament avui, en què un nou pis dels Merinals haurà de ser apuntalat d'urgència. En total, ja en són 4 els que han hagut de ser assegurats arran dels problemes de seguretat que presenten els immobles.
I el grup promotor de la llei 24/2015, que lluita contra els desnonaments i la pobresa energètica, reclama fer pressió a les subministradores per evitar que les famílies vulnerables hagin d'assumir els deutes acumulats del consum. Malgrat que la norma contempla que les companyies no puguin tallar la llum, l'aigua o el gas a persones en situació d'emergència, encara hi ha aspectes pendents de desplegar. El grup promotor recorda que el Tribunal Constitucional només va suspendre articles relacionats amb el dret a l'habitatge i que aquells que tenen a veure amb la pobresa energètica continuen intactes. Així ho ha explicat avui Lucía Delgado, portaveu d'aquest grup promotor i membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca, en una entrevista al Matí.
On hi ha intervingut l'endemà que el grup promotor i una cinquantena d'ajuntaments i entitats econòmiques i socials reclamessin de forma unitària la retirada del recurs contra la llei d'antidesnonaments per part del govern de Pedro Sánchez. Un gest que permetria frenar la sagnia de desnonaments a Catalunya, comptabilitzats en una seixantena al dia.
Justament recuperant aquesta llei, obligant aquests grans tenidors a fer un lloguer social, la mesa d'emergència per els impagaments a petits propietaris podria donar resposta, doncs, això, àgil i efectiva, no?, en els altres possibles desnonaments que són minoritaris, que ja dic.
Lucía Delgado posa l'accent en el fet que la Generalitat no hagi pressionat les empreses de serveis per signar els convenis que estableixen poder eixugar aquests deutes. La portaveu del grup promotor de la ILP Habitatge recorda que l'energia també és un dret.
Sobretot el que és necessari és que anem a administracions i societat civil a reclamar a les empreses que signin aquest conveni. Perquè si la Generalitat està amb la ciutadania i considera també que l'energia és un dret, aquests convenis s'haguessin ja signat. I és important perquè nosaltres estem darrere d'això i el que estem fent és, igual que amb la PA, anant a les subministradores cas per cas per justament aconseguir aquestes condonacions de deute de subministrament.
La ILP d'Habitatge va aconseguir 150.000 signatures, el triple de les necessàries per ser tramitada, i va ser aprovada de forma unànime pel Parlament de Catalunya el 29 de juliol de 2015.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I en política us expliquem que la líder de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas, ha assegurat avui que Ciutadans es presentarà a les eleccions municipals de Sabadell per guanyar l'alcaldia. Ho ha afirmat després de visitar el centre ocupacional CIPO, adreçat a persones amb diversitat funcional. La líder del partit Taronja també ha criticat la negociació dels pressupostos de l'Estat amb les formacions independentistes.
Inés Arrimadas ha visitat avui Sabadell per conèixer de primera mà la tasca del Centre Especial de Treball CIPO, vinculat a l'Estat tasques del medi natural i la jardineria. Arrimadas, però, ha assegurat que la seva presència a la ciutat es mantindrà, ja que l'objectiu de la seva formació és guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia.
Sortirem a guanyar. Ciutadans va guanyar amb molta diferència les eleccions autonòmiques aquí a Sabadell i per descomptat que volem ser la primera força política a Catalunya, volem ser decisius al govern municipal i sortirem a guanyar amb un gran equip i amb un gran projecte, perquè crec que Sabadell es mereix un ajuntament que estigui al servei de tots els ciutadans i ciutadanes i no al servei només d'una part de la ciutadania que insisteixo, a més hem vist com els darrers mesos i els darrers anys l'Ajuntament de Sabadell ha estat més pendent del procés que no pas dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell.
Arrimadas també ha recordat tota la feina que ha fet la seva formació al Parlament en polítiques de discapacitat. De fet, ha recordat com van intentar crear una comissió estable i específica sobre aquesta matèria.
Avui hem fet una altra visita a un centre especial d'ocupació. Hem comprovat de primera mà tota la tasca social i ocupacional que fan. Ara mateix tenim 81 persones contractades de manera estable, persones amb discapacitat, que estan, doncs, tenim una oportunitat laboral, tenim una oportunitat també ocupacional, social, i per tant nosaltres evidentment hem estat aquí parlant de discapacitat, parlant de polítiques públiques que puguin ajudar amb aquestes famílies i recordant que el Parlament de Catalunya, el Partit de Ciutadans, és el partit que més propostes ha presentat en matèria de discapacitat.
La líder de Ciutadans també ha valorat l'actualitat política en aquest sentit, ha sancionat que Pedro Sánchez negociï els pressupostos amb els independentistes quan el seu objectiu és marxar de l'Estat. També ha criticat les últimes paraules del president Torra, al qual ha qualificat d'irresponsable.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Un minut per arribar al punt de 3:15. L'expedició sabadellenca al Sàhara augmenta els seus efectius. Del 26 d'octubre al 8 de novembre, 25 voluntaris, entre professionals sanitaris i joves, seran els camps de refugiats de l'ARGUP. Després de la prova pilot encetada l'any passat amb estudiants de l'Institut Ribot i Serra, es duplica ara la participació dels joves en l'expedició. A més, els professionals del Taulí també impulsaran un nou projecte. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'expedició sabadellenca farà una doble actuació. D'una banda, la sanitària, que va donar origen a aquesta iniciativa. Aquest any, dos anestesistes, tres infermers, dos pediatres i un dermatòleg del Taulí diagnosticaran i operaran els residents dels camps que ho necessitin. Així mateix, posaran en marxa un nou projecte de lluita contra la sarna, afectació que té una alta incidència en la població de la zona. La directora executiva del Taulí, Cristina Carot, ha explicat què faran.
Hi ha un tema higiènic, no? Que això és més educatiu i possiblement canviar maneres de fer, que a vegades són culturals, no? I això també s'ha de treballar, perquè quan fas un tractament, si no hi ha una neteja i canvi, rentar i destruir roba contaminada, se'n tornem-hi. perquè llavors no serveix per res. L'altre projecte era més ambiciós, si realment la sarna es pot tractar amb comprimits, amb fàrmacs que es poden donar molt poques vegades i que pot tenir un compliment bo.
El projecte es farà en col·laboració amb un laboratori de medicaments genèrics de la zona, que rebrà una subvenció de l'Ajuntament. L'altra pota de l'expedició és l'educativa. Aquest any, 13 joves de l'Institut Ribot i Serra i la Universitat de Barcelona organitzaran activitats socioeducatives pels infants dels camps. La regidora de Drets Civils i Ciutadania, Miriam Ferrandiz, ha explicat com s'han dissenyat les activitats després de l'experiència de l'any passat.
Sí que s'han atacutant una mica, no? De que igual hi ha determinades activitats que no funcionen allà i ara ja coneixent més com és la realitat sí que ja s'acota més amb les activitats. Llavors hi ha tota la part prèvia que s'ha treballat des d'aquí, tant a nivell de dissenyar i planificar les activitats com una mica també a nivell de preparar-se per anar allà, no? Perquè no és com anar aquí al cantó en una plaça a fer activitats, sinó que allà arribes i veus que allò és el no-res, veus que aquells nens i aquelles nenes allà no tenen futur.
L'expedició s'ha presentat aquest migdia a la Casa Duran en un acte on ha assistit un resident dels camps de refugiats, en Yahya, que ha valorat que els voluntaris sabadellencs ofereixin formació sobre el terreny.
La formació en el lloc i transmetre, no?, tot allò que tenim com a eina, només el material, sinó la sabidoria, perquè és el que quedarà allà i el que donarà ajuda a la gent que viu allà i que estarà allà, perquè nosaltres estem de pas un parell de setmanes, alguns una setmana, i quedaran ells amb la seva realitat i res més, moltes gràcies i espero que això pues, no duri gaire i que el poble sahrauí tingui la seva llibertat.
Tot el que faci l'expedició com a novetat quedarà plasmat en imatges per part d'integrants del taller d'art, cultura i creació de l'Estruc que les difondran un cop tornin.
A TV3 comença Preguntes Freqüents amb Laura Rossell.
Bona nit, com va? Com esteu? Aquesta nit de Preguntes Freqüents, o deia Txarte...
La periodista sabadellenca Laura Rossell, aquí sentíem, guanya el premi a millor conducció de programa en la 16a edició del Zoom Festival Internacional. El certamen premia la periodista per la seva feina al capdavant del programa Preguntes Freqüents, que presenta des del mes de gener passat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Laura Rossell compta amb una dilatada experiència professional. De fet, la periodista va començar la seva carrera a Ràdio Sabadell presentant el Notícies Migdia. Seguidament va fer el salt a RAC1 com a editora de l'informatiu diari 14-15 per després canviar a la televisió, quan el mes de maig del 2017 va començar a presentar el programa de 8 TV, 8 al dia, juntament amb Jordi Armenteres, en substitució de Josep Cuní. Ara el Zoom Festival reconeix la carrera de Rossell i la premia amb el Premi a Millor Conducció de Programa per la seva tasca al capdavant del programa informatiu d'anàlisi Preguntes Freqüents de TV3, que condueix des del mes de gener. El premi s'entregarà el dimarts dia 20 de novembre.
I continua la mala maror a Podem Sabadell.
La secretària general de Podem Sabadell, Marta Morell, recorda a Ramon Vidal, membre de la formació i regidor de govern, que si es vol presentar a les municipals al marge dels comuns està en el seu dret, però avisa que no ho podrà fer sota la marca Podem.
Si el Ramon Vidal decideix no participar en aquestes primàries convocades, el nostre partit no podrà representar a Podem a les pròximes eleccions municipals del 2019.
És la resposta de Marta Morell a l'anunci d'ahir al Cercle de Gà de Podem. El grup planteja prescindir-se del partit Lila per falta, diuen, de transparència interna.
La Masia de Can Déu celebrarà la festa de la tardor el 28 d'octubre.
La jornada està organitzada per l'Espai Natura Fundació Sabadell 1859 i començarà a les 10 del matí. La trobada és gratuïta i girarà entorn dels productes agrícoles de tardor. La festa tindrà activitats dedicades a tota la família, com visites al Museu de la Vida del Camp, tallers i activitats dedicades als infants, així com espectacles itinerants.
Detinguts 3 homes d'entre 35 i 24 anys per un presumpte delicte contra la salut pública.
Els Mossos han localitzat 15 quilos de cabdells de marihuana i 86 plantes en un pis de Terrassa, que a més tenia la llum punxada. Els tres arrestats estan investigats per un presumpte delicte contra la salut pública, a més de frau per fluid elèctric. Les detencions es van practicar el passat 16 d'octubre, quan agents de la policia catalana van irrompre l'habitatge on hi havia la plantació, amb una complexa instal·lació de focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu de cannabis.
I diumenge arriba un dels personatges més coneguts de la mitologia grega, Èdip.
Que anunciï el que vulgui. L'únic que necessito és saber d'on vinc, saber el meu origen, per miserable que sigui. Potser la reina s'avergonyeix de la modèstia del meu llinatge, però jo em considero fill de la fortuna.
El text escrit per Sòfocles fa més de 2.400 anys és la història d'un fill que mata el seu pare i se'n va al llit amb la seva mare. El protagonista, interpretat per Julio Manrique, cerca la seva identitat en una de les tragèdies més clàssiques de la cultura occidental i es podrà veure aquest cap de setmana al Teatre Principal.
El propi Manrique ha confessat que cal invertir una quantitat enorme d'energia i que davant de la platea se sent com un transmissió d'una història enorme. Norma i tràgica.
Personatges tràgics són, tenen la dimensió dels grans mites, no? I per això justament ens poden fer de miralls i d'alguna manera l'Èdip som tots nosaltres, en el sentit que és un individu, un ésser que es busca a si mateix, no? Que va a la recerca de la seva pròpia identitat i això acaba costant-li ha de pagar un preu molt alt per arribar a saber qui és, a la veritat, respecte a si mateix.
Oriol Brogi ha dirigit aquest muntatge i, de fet, director i actor principal han treballat junts en molts projectes anteriors i en aquest Èdip es nota la complicitat entre tots dos. El càsting el completen Mercè Pons, el paper de Iocasta, a més dels actors sabadellencs Marc Rius. Per Manrique, aquest Èdip és tornar al text original. Són talls que ha fet el programa Al Matí.
Jo espero que la disfrutin i que coneguin aquests pels teatreros, aquests textos. O sigui, hi ha tantes obres, tants relats, tantes ficcions que veuen l'Èdip Rei, que de tant en quant retrobar-se amb la font, amb el material original, per algú que s'estima les ficcions i el teatre, jo crec que és molt xulo. I confio que disfrutaran d'ell.
Èdip i la seva recerca de la veritat es podrà veure aquest diumenge al Teatre Principal a les 6 de la tarda. Qui vulgui veure l'obra, que no s'adormi, perquè queden poques localitats.
Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure Ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Informacions de més enllà de la ciutat. Comencem per una notícia que hem conegut avui que segurament interessarà a molts de vosaltres. El Tribunal Suprem sentencia que l'impost de les hipoteques les ha de pagar el banc i no el client.
El Suprem ha emès una sentència que canvia la jurisprudència anterior i trasllada la responsabilitat de pagar aquest impost a l'entitat financera. Alega que el negoci és la hipoteca i que l'únic interessat en fer l'escriptura pública és el banc, perquè si no, no en podria fer negoci.
I Joan Renyer dimiteix oficialment com a president president de la Diputació de Lleida en un ple extraordinari.
En l'escrit de renúncia que ha estat llegit pel secretari de la corporació, Renyer ha justificat la seva dimissió per motius personals. Renyer va ser detingut el 2 d'octubre pels Mossos d'Esquadra per la seva suposada relació amb una trama de corrupció en el marc de l'operació Boreas, que també va comptar amb 23 detinguts més.
I a voltes amb els pressupostos generals de l'Estat, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, es nega a reunir-se a la presó de Lledoners amb Oriol Junqueras per negociar aquests comptes.
Així ho ha expressat avui després de saber que el líder de Podem, Pablo Iglesias, es reunirà amb el líder d'Esquerra Republicana aquest divendres. En aquest sentit, Montero nega que Iglesias sigui un enviat de l'executiu espanyol per intentar sumar suports als comptes.
I s'hi suma a la polèmica el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha titllat d'humiliació que Iglesias i Junqueras abordin la negociació de pressupostos, ha dit en un vis-a-vis. El líder de Ciutadans es pregunta quina serà l'estocada a la dignitat a l'Estat i es qüestiona si es produiran indults, privilegis a la presó, als dirigents independentistes. I la Sagrada Família pagarà la llicència d'obres a l'Ajuntament de Barcelona 136 anys després de començar-les.
L'alcaldessa Ada Colau i el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família han signat avui el conveni que farà possible aquest pagament. Després de més d'un any de negociacions, s'ha pactat una inversió milionària per part del temple per millorar els carrers del voltant. Queda pendent de negociació, però, com es resol el futur de la façana del carrer Mallorca.
I el primer ministre belga nega cap conflicte diplomàtic entre Madrid i Brussel·les.
Charles Michel ho ha assegurat arran de les declaracions del delegat de Flandes i la decisió d'Espanya de retirar-li l'estatus diplomàtic. El primer ministre apel·la a la responsabilitat dels dos governs per destensar la situació.
I sobre les darreres declaracions del ministre Josep Borrell sobre els pressupostos de l'Estat, avui el diputat sabadellenc d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat Borrell de fatxenda i li ha retret que faci de militant de Societat Civil Catalana en lloc de ministre. El diputat d'Esquerra assegura que Iglesias, que anirà aquest divendres a veure Oriol Junqueras a la presó de Lledoners, no té una vareta màgica per fer canviar d'opinió al líder d'Esquerra. I un últim apunt, el termini per fer efectiu el Brexit es podria ampliar uns mesos més del previst.
La primera ministra britànica, Theresa May, ha confirmat que està considerant ampliar el període transitori fins al 2021, tot i que Brussel·les i Londres preveien que la sortida efectiva de la Unió Europea seria el desembre del 2020. La decisió s'ha pres davant les dificultats a l'hora de pactar un pla de contingència per evitar una frontera dura a Irlanda del Nord, en cas que no hi hagi un acord comercial entre la Unió Europea i els britànics.
Isaac Partera, pastisser sabadellenc, que estrena una nova xocolata, l'anomenada xocolata Rubí.
La contraportada.
La peculiaritat d'aquesta nova variant del dolç és que, com el seu nom indica, és de color rosenc, però també, explica Partera, és especialment àcida. El sabadellenc ha aprofitat la presentació d'aquests nous bombons Rubí per captar fons per la investigació del càncer de mama.
Isaac Partera, sabadellenc pastisser, ha estrenat una nova xocolata molt peculiar. Es tracta de la xocolata Rubí, estrenada ara fa pocs mesos a Shanghai. Aquesta nova varietat és especialment important, ja que l'últim cop que s'havia descobert una nova xocolata va ser la xocolata blanca l'any 1930. Ara Partera porta la xocolata Rubí a Sabadell. El pastisser explica com és aquesta nova varietat del dolç.
Un cacau vermell que, a més, té la peculiaritat que manté aquest color només per la seva acidesa. O sigui, diguéssim que només pel seu nivell de pH pot mantenir aquest color, no? Aquests dies que l'està processant, no? Està treballant amb ella, doncs, no sé, fent un mousse, fent una trufa, una ganache, fent un bombó, un farcit i de més, no? Segons els components que els hi posi jo, doncs em faig la xocolata, la faig més bàsica, no la faig tan àcida, i canvia el color.
Tothom que vulgui tastar aquesta nova xocolata té l'oportunitat avui, de 8 del vespre a 10 de la nit, a la pastisseria Sant Marc, a l'avinguda 11 de setembre.
Doncs amb aquest punt dolç i solidari alhora, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Hotel Suís, avui amb en Marc Pijuan. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.